EmPodcat, el podcast d'urgències i emergències mèdiques en català.
Hola, benvingudes a un nou episodi de l'EmPodcat, podcast d'urgències i emergències mèdiques en català. Aquest podcast el produïm en Xavi Basurto des de l'Empordà. Hola, bon dia, Xavi.
Hola, bon dia. Pues sí, des d'aquí, des de Figueres, al costat de l'Hospital de Figueres, aquí fem el EmPodcat gironí.
Ben tocat per la tramuntana, quan en fa. En Xavi té un blog que és urgent.cat, i @urgentcat a diferents xarxes socials.
I l'Albert Oms, des de Cerdanya, que trobarem que a Mermet Pirineus, @mermetpirineus, que és el nom, l'àlies de la compte de Twitter, no?
Del compte de Twitter, del mermetpirineus.cat o .eu, el blog, i @mermetpirineus, @mastodon.cat, que no em canso de promoure aquesta xarxa social descentralitzada, que si no hi sou us esteu perdent coses interessants. I per avui, en aquest episodi 23, tenim un tema de rabiosa actualitat. Rabiosa perquè fa poc que sembla que s'ha publicat una actualització del codi IAM del SEM de Catalunya. Dic sembla perquè està circulant un tríptic que en el moment que estem gravant això no acabo de tenir jo clar si això és oficial del tot o no, però tots ho estem assumint com a tal i està circulant un tríptic, com n'han circulat varis abans, que eren esborranys, i aquest sembla que no, aquest sembla que és el de veritat. I en Xavi s'ha preparat per una xerrada que va haver de fer, i ara també per parlar en aquest episodi, s'ha preparat l'explicació al voltant d'aquesta actualització del Codi IAM de Catalunya, que tenia en compte que la versió anterior era del 2014, crec que ja tocava actualitzar. Vinga, Xavi, quan vulguis.
Pues sí, la veritat és que suposem que serà una versió bastant definitiva, perquè almenys a nosaltres ens ha arribat el tríptic ens ha arribat per vies oficials, però sobta que després entres a l'Àgora o entres a la pàgina web del SEM i tot això, i la veritat és que no l'he sabut trobar publicat de forma oficial. La qüestió és que a nosaltres, almenys a nivell professional, assistencial, a mi m'han assegurat de que ja era el tríptic, per tant, les recomanacions que havien de fer a partir d'allà en el Codi IAM a Catalunya. Hi ha algunes novetats, algunes coses diferents, que aprofitant que vam fer una sessió a l'hospital per recordar-les, doncs ho fem aquí a l'EmPodcat i així se'n pot fer una miqueta més de difusió. Si d'aquí 4 dies surt un altre tríptic, doncs, no sé, en farem una petita ressenya, no?
Com ho vols fer això, Xavi? Ho fem per ordre algorítmic, temporal, cronològic, o ho fem per novetats? Què prefereixes?
Jo us explicaria com l'ordre normal cronològic de que tenem un codi IAM. I explicant, bàsicament, no ho explicaré tot, però explicaré més aviat les novetats o les diferències que hi ha amb el previ. Si vols, bueno, faig una petita introducció, perquè amb el tema aquest del codi IAM, això, com sabeu, ve d'una instrucció del 2009 del CatSalut. És una instrucció, vol dir que és una, a partir del CatSalut, la Generalitat, se'n van donar compte de que abans del 2009 a Catalunya estàvem per sota de la mitjana espanyola d'angioplàsties o de tractaments de rescat, de reperfusió en casos d'infart agut de miocardi amb elevació a l'ST. Estàvem per sota de la mitjana espanyola. I clar, van dir que això no podia ser, i aleshores es van organitzar i van fer pues, tot un, no, un pla perquè els infarts agut de miocardi amb elevació de l'ST pues, realment tinguessin més accés a tècniques de reperfusió, sigui per fibrinòlisi o sigui a través d'angioplàstia. I van fer una instrucció, que una instrucció pues, és unes recomanacions, però d'obligada compliment a tots els proveïdors assistencials doncs del CatSalut. Per tant, tothom que té un contracte amb el CatSalut, a partir del 2009, havien de seguir la instrucció aquesta del Codi IAM. La instrucció és del 2009, el 2010 es va posar en pràctica i el 2017 va fer una actualització, arrel de que el 2017 les guies europees de cardiologia van actualitzar la guia de pràctica clínica en l'infart agut de miocardi amb elevació de l'ST. Per sorpresa meva, les guies o el protocol que fem servir fins a dia d'ahir del SEM, fèiem servir un tríptic del 2014, abans d'aquesta actualització del 2017. Vull dir que ja portem gairebé 9 anys i les recomanacions, almenys així oficials, no havien canviat, tot i que el 2017, ja, no, ja fa 5-6 anys, ja s'havien publicat les guies i la instrucció s'havia modificat. Sort que arriba ara un canvi, però bueno, crec que arriba bastant tard. De fet, la guia europea de cardiologia és del 2012, després va ser l'actualització del 2017 i jo, si seguim aquests 5 o 6 anys, suposo que el 2023-24 deu estar a punt de sortir les següents recomanacions de l'elevació de l'ST, de l'infart. Vull dir que no sé si ja gairebé, quan amb aquest nou tríptic, ja gairebé potser anem una miqueta tard. En aquest 2017 ja parlaven de totes aquestes novetats que tenim en el codi IAM ara del SEM, que ara les veurem. Només recordar que en el 2017, a la instrucció del CatSalut, ja parlava de que els criteris d'activació eren uns criteris clínics i uns criteris electrocardiogràfics. És a dir, ja parlaven de que el pacient havia de tindre un dolor toràcic o altres símptomes compatibles, sense dolor. Parlaven del pacient amb mort sobtada recuperada, amb dísnia, amb mal estat general, pacients diabètics, vale? O sospita clínica per part de l'equip assistencial. Havia de ser una clínica de més de 30 minuts de duració i menys de 12, i una absència de malalties terminals o de comorbiditat greu. Això és el que diu la instrucció del CatSalut, això és el que s'ha de fer. I hi havia uns criteris electrocardiogràfics ja el 2017, que són els típics que sempre fem servir, els aixecaments de l'ST, però a més ja parlava dels bloqueig de branca esquerra amb uns criteris compatibles amb síndrome coronari agut, que no eren el bloqueig de branca esquerra de nova aparició, sinó que ja el 2017 ja parlaven dels criteris d'esgarbosa modificats. Parla del síndrome de Wellens i parla també de la sospita de l'afectació del tronc comú, que és quan hi ha el descens de l'ST a moltes derivacions i l'elevació de l'ST a UBR. A tot això ja en parla la instrucció, però el tríptic del SEM del 2014 no en parla fins ara el 2023. Aleshores, bé, fet aquesta petita introducció, coses noves del nou tríptic. En aquí parlen, ara sí, de que doncs, pacients, o sigui, que el pacient ha de tindre un dolor toràcic suggestiu de síndrome coronari agut, excepte doncs, que amb dones, amb diabètics i gent gran, valorem que si és un infart o no, o si és una clínica de síndrome coronari agut, sense dolor. Val? Ja ho posen explícitament, que tinguis en compte aquests grups de població. Què més? Bueno, si compleix els criteris electrocardiogràfics, que després revisarem, doncs, actives el codi IAM. Que no els compleix, hi ha una novetat.
Aquí, Xavi,
digue'm, Albert.
M'agradaria fer un incís. Quan parles dels criteris electrocardiogràfics, implica que hem de tenir fet un electro i mirar un electro. I aquí insisteixen molt en quelcom que ens hauríem de posar seriosament, que és aconseguir fer això en menys de 10 minuts. Perquè 10 minuts, especialment amb... Bueno, imagineu-vos 10 minuts des que entren per la porta. Sí. Tenim temps de triatge escandalosos a la majoria dels nostres centres. Imagina't que hem d'aconseguir fer un electro.
Sí.
Sí, que aquests 10 minuts és un handicap. Pot ser difícil d'aconseguir. Eh?
Sí, i més si has de tenir en compte no? Que, si hi ha, que hi ha un diversos grups de població que no tenen per què vindre amb un dolor toràcic. Vull dir que has d'estar molt alerta i fer molts electros, que molts siguin normals, perquè de tant en tant n'hi hagi algun que no sigui normal i que algú que se'l sàpiga mirar i que no només es fixi en les elevacions de l'ST, perquè si abans ja ens havíem de fixar-hi amb electros compatibles amb oclusions miocàrdiques o coronàries que no eren elevació de l'ST, doncs ara ja és que ho tenim ja obligatori fixar-nos-hi.
Aquí la sort és que aquí, com que això és el codi del SEM, implica que qui fa l'electro seria el SEM.
No, però... Pensa que, per el que he vist, el SEM gestiona com una tercera part de tots els codiams que es fan a Catalunya. Vull dir que hi ha molts codiams que són gent que acudeixen a un hospital per els seus mitjans, un hospital que té capacitat de fer de hemodinàmica i tal, i hi ha molts codiams que el SEM no veu. Aleshores, el protocol, el tríptic aquest, te diu que si no compleix els criteris electrocardiogràfics, pot ser que tingui criteris de síndrome coronari agut sense elevació de l'ST, però que siguin de molt alt risc. I aquests molt alt risc, si els té, doncs també l'has de portar directament a un hospital amb capacitat d'angioplàstia en menys de 24 hores. I aquests quins malalts són? Pues són els que no tenen elevació del CT, però tenen una clínica de IAM i estan pues inestables hemodinàmicament, estan xocats, o tenen un dolor toràcic que és recurrent, que li poses mòrfic i nitros i no millora, i tenen no, arrítmies potencialment mortals, dic-li taquicàrdies ventriculars, complicacions mecàniques del IAM, tenen insuficiència cardíaca, estan amb edema agut de pulmó, o tenen elevacions transitòries de l'ST. Doncs en tots aquests casos no compleix els criteris de codi IAM, però l'has de portar a un hospital amb capacitat d'angioplàstia.
Això és un punt que trobo molt interessant, i de fet, si n'hagués de destacar un, a pesar del meu amor per els criteris electrocardiogràfics que no són elevació de l'ST per detectar els infarts aguts de miocardi, jo destacaria aquest, directe en un hospital on fan angioplàsties. Em genera el dubte, em queda el dubte de què faran els intervencionistes quan els hi arribin tots aquests síndromes coronaris aguts sense evidència electrocardiogràfica d'infart, què faran amb ells? Això pot ser interessant de veure. Perquè
què farà aquí? Què farà aquí?
Què faran els intervencionistes? És a dir...
Ah, res.
O potser
res,
sí.
És res, a dir, res immediatament.
Ho dic perquè si recordeu de quan... Ja, l'any passat, no sé si va ser... el quart o el cinquè episodi hem gravat sobre allò del manifest IMAO, no? De l'infart agut de miocardi oclusiu. Ja hi ha les guies de síndrome coronari agut sense elevació de l'ST, el fet de que s'ha de fer un cateterisme urgent, tot síndrome coronari agut sense elevació de l'ST en més de 2 hores sense resolució de símptomes, i això ja està estudiadíssim, que això no està passant, a pesar de que surt a les guies. Clar, aquí estem dient que és la part, per mi, important, és el portarem a un lloc on li puguin fer. Això està collonut, és fantàstic, és el primer pas. Em queda el dubte de què passarà, no? És a dir, quan d'aquí uns anys avaluem com ha anat aquesta nova versió del codi IAM, quants d'aquests síndromes coronaris aguts sense elevació de l'ST, aquest nom que no m'agrada gens, han passat per angioplàstia i quants no? Això pot ser una feina interessant a fer d'aquí uns quants anys a estudiar.
Clar, això no ho aconsegui. Jo, aquests pacients entraran sense l'etiqueta de codi IAM. D'entrada, dubto que el vegi l'hemodinamista, el veurà doncs, el metge d'urgències, o si l'avisa el cardiòleg, doncs baixarà potser també el cardiòleg. Però interpreto jo que si el portes, i és una persona que el portes perquè té uns símptomes que a tu et semblen que són coronaris, i a més fa salves de taquicàrdia ventricular de 10 segons, home, no sé si el donaran d'alta sense fer-li un cateterisme, no? O està amb edema agut de pulmó, o està xocat.
Home, sense fer-li segur que no. La qüestió és si li faran en un temps adequat...
Bé, no menys de 24 hores.
Clar, que és un temps adequat per algunes coses i absolutament lamentable si està tapat.
Sí. Sí, no, clar.
Veurem. Això pot ser una cosa interessant estudiar d'aquí un temps, a veure com ha anat evolucionant això.
Pues mira, aviam si publiquen alguna cosa i ens n'entrem. Va, continuem. Un cop tenim clar que és un codi IAM, després hi ha diferents estratègies de reperfusió. Si estàs a menys de 90 minuts de l'arribada a la porta de l'hospital on te li poden fer angioplàstia, doncs cap allà que vas a fer l'angioplàstia. Si estàs a menys de 90 minuts, doncs després diuen que facis una fibrinòlisi prehospitalària. Hi ha un marge de temps entre els 90 i els 120 minuts que diu el SEM, doncs individualitza.
I aquests 90 minuts compten a partir de quan?
90 minuts és electro, des que li fas l'electro fins que arribes a l'hospital.
D'electro fins que arribes a l'hospital. Entenem arribar a l'hospital, passar la porta a l'hospital, no necessàriament arribar a la taula d'hemodinàmica.
Sí, és arribar a l'hospital on es pot fer angioplàstia.
D'acord.
Sí, són 90 minuts que veus el pacient a dins del domicili o al CAP, ho veus molt clar, el monitores, tal, poses el tractament, puges a l'ambulància i te'n vas corrents cap a l'hospital i arribes a l'hospital. Bé, en principi, no sé que estiguis... Bé, nosaltres a algun lloc de l'Empordà poder arribaríem just, però a no ser que es compliqui molt la sortida, que es pot complicar si el malalt està xungo i costa de sortir del domicili i tot això, clar, pots tardar 1 hora i mitja.
En canvi, en el meu territori, nosaltres estarem en el meu cas concret, estarem entre els 90 i 120 minuts. Altres territoris del Pirineu estaran a més d'aquests 120 minuts. A nosaltres, en el meu cas particular, ens han resolt un dels grans dubtes que tenia, que és què fèiem, perquè aquests 90 minuts, estem entre aquests 90 i 120, nosaltres. Ara ens han resolt, els baixarem a tots segur, perquè no hi ha cap cardiòleg que se'n recordi que és això de la fibrinòlisi. Els que ens sembla que han donat pel sac són els que estan més lluny, que com que estaven a més de 90 segur, i fins ara hi ha fibrinòlisi, ara, clar, ara ja són 120. Veurem a veure com els hi va, ja ens ho explicaran.
Aleshores, què més? Els criteris que deies d'Albert, els criteris d'activació del codi, hi ha criteris electrocardiogràfics. Hi ha els clínics...
Vinga.
Hi ha els clínics, val? Que ja els hem dit abans, que són els que defineix el CatSalut, i el CEM ara doncs, s'ha posat una miqueta més en sèrio a complir els criteris electrocardiogràfics. El de sempre doncs, és l'elevació de l'ST, de com a mínim un mil·límetre, a dues derivacions que siguin contínues, excepte a B2 i a B3. En aquestes, això és novetat, aquí t'especifica que no n'hi ha prou amb un mil·límetre, sinó que en les dones ha de ser de més d'un i mig, i amb els homes depèn de l'edat. Si ets un home de més de 40 anys, l'ST ha de ser de més de 2 mil·límetres, i si ets jove de menys de 40, pues, s'ha d'elevar una miqueta més i és 2,5.
Això us recomanaria... Fem autobombo. D'això n'hem parlat a l'episodi número 16. Dic per si el...
Vale.
Aquest en concret, aquest és l'episodi número 16. 4 al 16, escolta'm, sembla que això dels infarts ens agrada en aquesta casa.
Haurem de posar uns enllaços i que vagin passant d'una conversa a l'altra. Al final aquest durarà hores, això. Què més? Va, parla del infart, o sigui, dels criteris quan sospites o que hi hagi un tronc comú, una descendent anterior, una malaltia de tres vasos, que és quan veus un descens de l'ST de almenys un mil·límetre a 8 derivacions. I normalment amb això veus una elevació de l'ST a ABR, o el SEM no ho diu, però si mires les guies poses que hi ha una elevació de l'ST a ABR o IO a B1, a la precordial a la B1. Després, te recomanen que també quan vegis un descens del CT de mig mil·límetre entre B1, B2, B3, doncs pensar que és un infart posterior. I aleshores, per confirmar-ho, es recomana que facis unes derivacions posteriors que són de B7, B8 i B9.
Això de les derivacions posteriors és sempre un rotllasso quan has de marcar els electros després. Recomanació a tothom qui fa electros, quan feu un electro que no sigui estàndard, marqueu tant com pugueu de que no és estàndard, perquè si no després és un drama saber si allò que veus és el número real o és una altra cosa. Ja no us dic res quan la cosa és el registre és electrònic, llavors ja és pràcticament impossible.
Bueno, has de marcar-ho sobre un rotulador, no? O no sé si una altra
manera. Sí, però clar, després això queda gravat amb algun registre electrònic i com collons el que està mirant el registre electrònic sap que allò és V7, V8, V9. No és senzill, Per això, recomanació, marqueu-ho bé, assegureu-vos que s'entén que és V7, V8, V9, perquè si no serà un sideral.
Què més? Això és el posterior. Després, en casos de que vegis que electrocardiogràficament sembli un infart inferior, vale, amb elevació de l'ST a 2, 3 i ABF, doncs en aquests casos, sobretot si més hi ha inestabilitat hemodinàmica, pensar en fer unes precordials dretes. Canviar el sentit en lloc dels elèctrodes cap a l'aixella esquerra, doncs fer-los cap a la dreta, no? I fer un ABR 4, 5 i 6.
Això, els companys del SAMU, del SAMU, quan fan això, m'agrada perquè ho fan ja... Sistemàticament agafen B1, B2, B3, passa a ser B3, B3R, B4R, B5R, i B4, B5, B6 passa a ser B7, B8, B9. És a dir, les precordials d'aquell electro no tenen res a veure amb les d'un electro normal. És a dir, posats a liar-la, la lien una sola vegada.
Ah, vols dir que fan les posteriors i les dretes en el mateix electro?
Sí, perquè així ja només la lien una vegada, no la lien més.
O sigui, fan un electro normal estàndard i el segon fan unes posteriors i unes dretes en el mateix electro.
Sí, fins ara hauria de comprovar si ho fan sempre igual a tot arreu, però és una pràctica que he vist i penso que, bueno, no sé fins a quin punt és útil o no, però en aquest cas t'assegures que els dos electros no tenen res a veure l'un amb l'altre.
Sí.
Que tingui afectació posterior i dreta simultàniament, tindria collons també, eh?
Sí. Bueno, però així ja queda més clar, quan veient l'electro dius, hòstia, no entenc res. Pues ja, després ja veuràs que és que totes, que no, que tens sis...
No entenc res, però hi ha NSTs que Exacte. Pugen. Llavors dius, aquí passa sí. Alguna cosa. Passa alguna cosa.
Què més? Parlen del bloqueig de branca esquerra. Ara ja no parlen que sigui un bloqueig de branca esquerra de novo, sinó que un bloqueig de branca esquerra amb criteris d'esgarbosa modificats. O bloqueig de branca esquerra que sigui d'un ritme de marcapassos. Amb aquest no queda gens clar perquè els criteris d'esgarbosa en el tríptic els donen una puntuació depèn de quin criteri és, doncs, si són, no sé, me'n recordo, si són 2 punts, 3 punts i 5 punts o alguna cosa així, depèn de quin criteri. Però els criteris modificats ja no funcionen així. Els criteris modificats és si tens algun d'aquests 3 criteris i la clínica ho sembla, doncs codi ja activat.
Sí, ha fet com una barreja, no?
Sí. Jo, la veritat, m'ho he estat mirant i no acabo d'entendre per què ho han fet així, que és com més liat. És com dius tu, no? una barreja entre els criteris originals i els modificats. No ho entenc, no ho sé.
Haurem de preguntar, haurem de buscar. Escolta, què ha passat aquí? Expliqueu-nos-ho, que igual ens estem perdent alguna cosa.
Així ens ho entenguem. Jo el que veig més clar és tindre els modificats, que és, si compleix un d'aquests 3 criteris, doncs ja està, el portes a l'hospital amb angioplàstia i ja està.
I això serveix, corregeix-me si m'equivoco, serveix tant per bloqueig de branca esquerra,
sí,
com per rima de marcapassos, que es presenta en bloqueig de branca esquerra habitualment.
Exacte.
És a dir, que allò que s'havia dit, que si vas amb un marcapassos no poden saber si tens un infart, això ja és d'una altra època, no? És d'un altre segle.
Sí, perquè se suposa que on te tens els elèctrodes que t'estimulen el miocardi i no sé què, doncs ja actua com si fos un bloqueig de branca esquerra i l'electro s'assembla molt. Per tant, els criteris serveixen els mateixos. Què més? Després parlen del bloqueig de branca dreta, que sí que diuen que ha de ser de nova aparició. Val? Un bloqueig de branca dreta normal i corrent de nova aparició. No me queda molt clar si, mirant-me les guies europees i altres documents, si realment és molt important que sigui un bloqueig de branca de nova aparició, o si ho has de tindre molt clar. El que sí que està clar és que si tens una persona que té clínica de síndrome coronària agut i té un bloqueig de branques dreta, aquesta gent tenen més mortalitat, tenen més arrítmies, més insuficiència cardíaca i finalment més mortalitat. I a més costa de veure un patró electrocardiogràfic, costa de més de veure. Per tant, entre això i que tenen més mortalitat, doncs tracta'l com si fos un codi IAM. I després també parlen, en aquest cas, del patró de Winter, que és el patró aquest de, que hi ha un descens, no?, de punt J en les precordials, amb un ST que s'eleva, una T positiva, i normalment pot haver-hi una elevació de ST a VR.
Si voleu veure exemples d'això, al meu blog d'aquest també n'he parlat. Me'n queden alguns per explicar de criteris electrocardiogràfics de no elevació de l'ST de codi IAM, però aquest no, aquest dies, aquest el tinc.
Va, doncs farem un enllaç i cap allà. No parlen res més, eh? No parlen, per exemple, del síndrome de Wellens, que ja en la instrucció del CatSalut del 2017 ja te diu síndrome de Wellens, aquí no en parlen, però bueno, com a mínim hem ampliat molt el ventall de criteris electrocardiogràfics que són candidats a anar-se a fer una angiografia i veure si allò està tapat o no està tapat. Val? Jo penso que hem avançat bastant, una miqueta tard, en alguna cosa una miqueta dubtosa i estranya, però hem d'estar contents, penso.
Jo estic molt content, dins la meva croada de l'IAMO, dels infarts aguts,
sí,
de miocardi oclusius, sí, estic molt content, hem afegit molts. Molts.
Sí, sí,
a mi
sí,
m'hagués agradat que haguessin posat el de les zones T hiperagudes, però com que la definició d'una,
sí,
T hiperaguda per ella mateixa és,
sí,
molt qualitativa, sí, poc quantitativa i extremadament subjectiva, entenc que no hi sigui. Perquè el que jo veig com a una T hiperaguda, un altre ho veurà com vés a saber què. Entenc que, bueno, si no aconseguim que aquest criteri de la una T hiperaguda es concreti més, també entenc que no hi sigui. Estic molt content amb això. Jo quan vaig veure aquest tros vaig pensar, oh! De fet, algun oient que tenim al grup de Telegram, no ho hem dit al principi, com sempre no ens en recordem mai, tenim un grup de Telegram, un oient diu que en una xerrada que va escoltar, que es presentaven a Tarragona, el Joan 23, feien una presentació d'això, va veure això i va pensar justament en nosaltres. Amb el...
Sí, amb la teva creuada del...
Sí, 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 me l'ha enviat. Dic, mira, hòstia, gràcies, tu.
Molt bé.
Interessant, interessant.
Que guai, molt bé, molt bé.
Bueno, pues ja tenim els criteris electrocardiogràfics i sabem que té un codi IAM, ara què?
Vale, pues ja hem decidit si pensaves que era d'angioplàstia o era de fibrinòlisi, en funció de si tardaràs més d'una hora i mitja o menys d'una hora i mitja d'arribar a l'hospital que et resolgui el problema, i mentre vas cap allà pues, vas a fer, no, el codi IAM amb cateterisme i aquestes coses, pues, has de posar un tractament. Novetats, aquí ja t'expliquen al SEM que només oxigen si s'atura menys de 90%. Això abans no ens ho deien, però ara ja qualsevol...
Sembla que abans era 95%, crec recordar.
Crec que sí. Sí, ara ja qualsevol... Hi ha protocol de qualsevol tema, ja te diu el mateix, no? Pues si no ho necessites realment, pues no li poses oxigen.
Després del Covid hi ha qualsevol saturació de menys de... Pff, és que és igual. Vénen saturant una solemne misèria i ens és igual. Jo recordo abans menys de 80 ens cagàvem i ara veus menys de 80 i dius, bueno, anar fent.
Sí. Exacte. Clar, no sé què farem, no sé, clar, la cosa és si veus una persona que s'atura 91 però el veus respirant a 35 per minut. Perquè una cosa és la, no, la saturació i l'altra és com vegis el pacient amb si té distrés respiratori o si està saturant, vull dir, si està respirant a 35 per minut. No sé si tindria una hora pacient a dins de, no, la llitera, a l'ambulància, a 35 respiracions per minut, sense posar-li oxigen, perquè satura 92. No ho sé, però no sé si per una hora que li posi l'oxigen jo realment li estaré augmentant la mortalitat o no. La cosa és que ens marquen que anem amb cuidado, que no posem, no per tindre un infart ja tothom amb oxigen, no.
La mona ha caigut, eh? La mona, morfina, oxigen, nitroglicerina, aspirina,
sí.
Un axioma de l'any,
sí,
de la Maria Castanya pel tractament de l'infart. La O de la mona ja ha caigut. La M, no ho sé. A veure què ens expliques de la M.
Sí, aviam, parlen de l'analgèsia, tant et posa que, bueno, que sigui fentanil o clorur mòrfic. Bueno, fentanilo, ells ho diuen, no sé per què ho posen en castellà, no sé per què posen fentanilo. No, tampoc diuen ni un ni l'altre, posa-li el que vulguis i ja està, vigilis amb els que poden retrasar l'absorció intestinal dels antiagregants. Per tant, posa la mínima dosi necessària i ja està.
I tu quin posaries, Xavi? Quin prefereixes tu? El fentanil o la morfina?
Jo fins ara estic més acostumat o normalment faig servir el mòrfic, però sí, ara últimament també a dosis de 50 micrograms de fentanil també ho faig servir ara. No tinc un criteri realment molt sistemàtic de fer-ho.
M'agradaria... És que jo, pel que he llegit últimament, sembla que el mòrfic no sembla que vagi massa bé en aquest assumpte. Llavors, clar, una cosa que hem fet tota la vida i que et diuen que no... Uf, no sé. Aviam si algú ens ho pogués aclarir, això. Aviam què diu la ciència.
No sé si la ciència ja ho té molt clar, eh? No ho sé. No... Bueno, sí, quan... jo quan ho vegi més clar ho faré, però no sé. Antienginosos, doncs la nitroglicerina, no? Te recomanen que vigilis, no? Doncs el pacient que estigui, si està hipotens, si està bradicàrdic, o tens sospites perquè li has fet unes precordials dretes, sospites que tens un infart del ventricle dret o que ha pres algun inhibidor aquest de les fosfodiesterases per la disfunció erèctil en les últimes 24 hores. Pues en aquests casos, pues millor no posar-li nitroglicerina endovenosa i si ho fas, pues molt, amb molt de compte. De fet, si te mires la guia del 2017 de l'Europea, diu a l'apartat 7.5 de los nitratos, diu que en el infart con elevación del ST no es beneficioso, por lo que no está recomendado. Això els nitrats endovenosos, eh? Que sí, en casos de que hipertensió, insuficiència cardíaca, i sempre que no hi hagi hipotensió, que no hi hagi infart del ventricle dret, o això, les fosfodiesterases en les últimes 48 hores, perquè sí que hi ha algun inhibidor d'aquests que pot durar doncs, més d'un dia. Per tant, doncs, les dosis mínimes, i sobretot només quan realment el pacient està hipertens, molt hipertens, o té insuficiència cardíaca. Vale? Si no, doncs, tracta-li el dolor amb opiacis.
Aquí m'agrada en aquest punt que han posat això de que no administrar nitroglicerina, tampoc administrar-la com a diagnòstic diferencial del dolor toràcic. Això també ho trobo interessant,
veritat,
perquè és una de les
sí.
pràctiques que hem fet durant molt temps. Si amb la nitro millora, no estarà tal. Saps? Ostres.
És veritat, sí, això no me'n recordava. Sí, que aquí ho posen explícitament. Sí, i moltes vegades, ja saps que això no és així, però algunes vegades de forma... sí, crec que finalment ho pots arribar-ho a fer servir, com a criteri diagnòstic. Però el teu conscient ha de saber que no l'has de fer servir com el fet que treguis el dolor o no treguis el dolor perquè li hagis posat nitro, doncs això és indicatiu de que és o no és un síndrome coronari. Bé, això ja ho sabíem, però almenys aquí ja t'ho posen explícitament i està bé. Què més?
De la M, hem parlat de la O, la N, ens queda la A.
L'antiagregació, bueno, aquí crec que no canvia res específicament, no sé, és aspirina, no? 150, 300 mil·lígrams, te diu mastegada, no sé...
Això és important, perquè
sí.
És una d'aquestes coses que no hi penso mai, i es veu que és molt important això, que
sí.
el temps en què fa efecte canvia bastant si la mastegues o si no.
Sí, i que no... Bueno, que si té una o no, si és una aspirina que té una coberta protectora i no sé què, clar, l'absorció serà molt més tardana. Per tant, no ho sé, mastega-la.
I la dosi no està gens clara encara, no? Perquè parla de 150-300, però aquí cada... No està gens clar si és 150, 300, 225...
No.
El que tinguis, no? Mitja aspirina,
exacte,
de 500.
Exacte. quan, si mires els guies, tampoc et deixen un marge bastant d'aquest marge, no? De 150 a 300. No? I després un segon antiagregant, que si vols ara acabo de fer això i en parlem, l'anticoagulació, bueno, si vas a fer una angioplàstia o creus que vas a que li faran una angioplàstia, doncs mentre vas cap allà, com uns, aquí no ho diu, però com uns 30 minuts abans que creguis tu que arribaràs a la taula de hemodinàmica, doncs li poses a un bolus d'heparina sòdica d'uns 70 unitats per quilo. No ho diu, però crec que la dosi màxima són 5.000 unitats.
Bé, després que gravéssim aquest episodi, el SEM ha tret una fitxa de seguretat que ens aclareix això. Resulta que sí que han eliminat el límit màxim de quantitat d'heparina. Ja no són 5.000 unitats, sinó aquests 70 per quilo, per el pes que sigui. Per tant, ja no seran un màxim de 5.000, sinó les que toquin. Continuem amb el podcast.
I que més, ja està, controlar la glicèmia i controlar si té vòmits i no ens ha dit res més. Si vols, el tema de la doble antiagregació...
Ui, i tant, perquè aquí hi ha hagut això, hi ha corregut rius de tinta amb això, eh?
De fet, nosaltres no tinc experiència de males experiències de posar-li un antiagregant o posar-li un altre i que després arribis a taula d'hemodinàmica i te diguin de per què has posat el clopidogrel i no has posat el ticagrelor. De fet, quan van començar aquests nous antiagregants, vam fer una revisió del tema i no hi havia especialment diferències entre una estratègia i una altra. No sé si en aquests anys això ha canviat molt o no, o ara ens hem convençut tots de que són millor uns que els altres. No ho tinc molt clar. Però bueno, la qüestió és que ara el SEM, en el tríptic, queda bastant clar que si vas a fer angioplàstia i creus que necessites un segon antiagregant, doncs depèn. Si tens dubtes diagnòstics de l'electro, que no saps, si serà un codiam, si no, no ho tens clar, o realment el pacient té una hemorràgia activa per algun altre motiu, està sangrant per algun altre lloc, o no pots fer via oral, no posis un segon antiagregant i s'ha acabat el problema. Que no hi ha aquest problema. Segon cosa a tindre en compte és veure si realment pots preguntar-li al malalt tots els seus antecedents, o els pots mirar la història clínica i veure si és un pacient d'alt risc hemorràgic. En cas de ser-ho, o en cas de que no tinguis possibilitat de veure tota la seva informació, doncs posa el clopidogrel de sempre, 600 unitats. En aquest punt, doncs, el pacient d'alt risc hemorràgic te'ls defineix i et diu bueno, doncs, un pacient que ja està prenent anticoagulació oral, del tipus que sigui, o ha tingut prèviament una hemorràgia intracranial, o els últims 6 mesos ha tingut alguna hemorràgia greu, que hagi requerit hospitalització o transfusió, que tingui una neoplàsia activa, una cirurgia menor o un traumatisme greu l'últim mes, o que sigui una insuficiència hepàtica important, o que tingui una malaltia terminal o una fragilitat important. En tots aquests casos es considera que és un pacient amb alt risc hemorràgic, per tant sí que li pots posar un segon antiagregant, però ha de ser el clopidogrel. En cas de que no tingui cap d'aquests problemes, fixar-te si o preguntar si ha tingut antecedents d'ictus isquèmic o AITs previs, o si té més de 75 anys o és un pacient doncs, tirant a prim de menys de 60 quilos. En cas de que tingui alguna cosa d'aquestes, per tant, té més risc hemorràgic, posa-li el ticagrelor, 180 mg via oral. I en cas de que no compleixi cap criteris d'aquests de que pugui sangrar, de que augmenti el risc de sangrat, cap d'aquests de tots els que hem nombrat, doncs prasugrel a 60 mg via oral.
Aquí ha canviat, eh? Abans era clopi per tot, excepte, i ara és prasu, excepte. Aquí, ostres, una cosa que estava pensant ara mentre ho has comentat, als menys de 60 quilos, aquí ens trobarem, això pot ser interessant també per estudiar després, clar, ens trobarem que moltíssimes dones no els donarem prasu, els donarem tica, perquè els 60 quilos, dones de més de 60 quilos, home, evidentment hi ha de tot arreu, eh? Però dones de menys de 60 quilos n'hi ha bastantes més que d'homes de menys de 60 quilos.
Sí, vols dir que...
Aquí podrà ser interessant veure com van les
coses. Clíniques significatives entre homes i dones pel fet del pes?
Bueno, és una de les explicacions que es donen amb aquestes diferències sistemàtiques que hi ha de resultats i de més entre homes i dones, no? Els resultats en salut de les dones sempre són pitjors. Aquest masclisme incrustat a la societat, doncs mira, també podria sortir aquí. No sé, és una altra cosa que se m'ha acudit. Se m'acuden masses coses, eh? Hòstia, hauria de pensar menys i dedicar-me a altres assumptes.
Sí, perquè si ho has de resoldre tu... O sigui, si sobre haguessis de fer tu la recerca per saber si això és un factor determinant o no, no sé si tindries...
Bueno, una de les coses bones d'això de l'ordre aquesta que comentaves del CatSalut és que gràcies a això cada any hi ha una línia d'ajuts per la investigació sobre el codi IAM que hi ha calés per pagar estadístic a qui tregui la millor proposta. Mira, algun dels acadèmics que ens escolten, si és que n'hi ha algun, Es pot plantejar, guaita. És un estudi a fer interessant d'aquí uns anys. Ja el pots començar a preparar.
Què més? No sé si hi ha alguna cosa més, eh?
La fibrinòlisi. Els que estem lluny, això ens interessa.
És veritat. Jo ja m'hauria oblidat que existia aquesta opció terapèutica. Ostres, digue'm tu si ha canviat alguna cosa, però... No ho sé, oxigenoteràpia, si s'atura menys del 90%, després l'has d'antiagregar amb aspirina 150 o 300 més clopidogrel.
Exacte. Aquí ni braços ni tiques.
Exacte. Aspirina i clopi. Clar, pensa que aquí després l'has de fibrinolitzar, anticoagular, per tant és un pacient que té alt risc que nosaltres mateixos li provoquem algun efecte advers important, per tant fent servir el clopi, que és el que té menys risc de sagnats. I te posa, depèn de l'edat, no? Si tens menys de 75 li pots posar 300 mg de clopi i si té més de 75, doncs bastant menys, un 75 mg bioral. Després l'anticoagulació, enoxaparina, doncs depèn, no? Si té menys de 75 anys sense insuficiència renal, doncs, bueno, el bolus 30 mg endovenós, després seguit per 1 mg quilo subcutani, i si té més de 75 anys o insuficiència renal, que és l'únic punt que parlen de la insuficiència renal, abans ni amb el tica, ni el clopi, ni el prasso, parlen de la insuficiència renal, només en aquest moment de la fibrinòlisi. Doncs en aquests casos, sense fer bolus d'enoxaparina, hi ha una dosis menys, en lloc d'un mil·ligram per quilo, doncs a 0,75 mil·ligrams quilo subcutani. Vale? Per tant, l'hem doble antiagregat, l'hem anticoagulat, i ara la fibrinòlisi, el TNK, tenecteplasa, per quilo de pes, i si no tenim, perquè de vegades ja amb estoc el TNK doncs, pot estar una miqueta estret, doncs aquí no ho diu, doncs, bueno, pots fer servir l'alta plaça.
Com antigament, amb la bomba i tot el rotllasso aquest. Aquí la cosa que sí que veig ara i que em costa recordar si ho tenim abans, diria que no, és que bueno, la fibrinòlisi va amb, la dosi va amb, diguéssim, amb paquets de 10 quilos, no? És a dir, en funció del pes, precisament 60 quilos són 6 mil·lilitres de la...
Ah, sí.
Que són 30 mil·ligrams de tenecteplasa, són 6 mil·lilitres de la xeringa i de més. Pues llavors, si és 60-70 quilos són 7 mil·lilitres i a partir de 90 quilos són tota la xeringa de 10 mil·lilitres. No ve precarregat, has de fer tu la mescla, però després acaba sortint una xeringa de 10. Aquí la novetat per mi és el si són majors de 75 anys, se'ls hi posa la meitat de la dosi. Això ara mateix, de memòria, diria que això és, jo diria que és novetat, eh?
És novetat? Això no era així? No era...
La memòria és molt dolenta, eh? I ara que he vist això ja no me'n recordaré de l'altre, però no em sona que féssim la meitat, eh? I la llista de contraindicacions de memòria diria que si fa no fa la mateixa que ja hi havia, perquè això no ha canviat pas gaire, no? Les contraindicacions absolutes és si tens molt risc de sangrar no t'ho fas, i si tens un risc relatiu, doncs...
Sí, depèn de com, no? Com estigui el malalt de base, com on t'estiguis, les relatives són relatives. I què més? Jo penso que ja està, no? Així...
Home, a mi realment haig de reconèixer que m'agrada... O sigui, s'ha actualitzat, era important, s'ha fet, no em sembla que sigui una actualització fora de lloc del que hauria de ser. Jo penso que hauríem d'aprofitar que els temps estan canviant i això ho han fet un grup de professionals del SEM. El SEM va demanar professionals tant propis com de bases concertades que s'oferissin voluntaris per treballar en això i s'ha fet. És a dir, és una cosa que ve bastant de baix. Penso que podríem, si ens escolta algú del SEM i s'anima, es podria aprofitar. És a dir, aquí hi ha hagut filtracions, entre cometes de filtracions, és a dir, aquest tríptic que tenim ara, el dubte de si és l'oficial o no és perquè n'hi ha hagut previs abans que eren esborranys i no, ningú sabia que eren esborranys. Ens arriben moltes informacions que ens arriben per vies extraoficials, grups de missatgeria, bàsicament, que no saps d'on surten. No... Aquí t'arriba aquest que hi ha una falta d'ortografia per allà, hi ha un no sé què per aquí. Clar, hòstia, potser ens hauríem de començar a plantejar, començar a fer coses ja molt més obertes. No? És a dir, es publica el tríptic, és molt important, realment és molt important aquest tríptic, és molt important que tots els professionals del Principat de Catalunya, tant del SEM com de tot qualsevol servei d'urgències, ens l'empollem i el sapiguem, però hi ha molta informació d'aquí que no ens arribarà. I per què s'ha decidit això i no altra? Quina evidència científica hi ha darrere tot això? Pues ens hauríem de començar a plantejar que tota aquesta feina que s'ha fet sigui compartida. No sé com, això podríem parlar de si fer un repositori obert de dades, si fer alguna mena d'eina d'aquestes que n'hi diuen de crowd sourcing, no? Que és que la gent cooperi i tal. Perquè, home, que s'hagi començat a fer amb professionals voluntàriament una colla de professionals està molt bé. Ho dic perquè és el que comentàvem al principi. És a dir, aquest tríptic és el bo? No és el bo? Doncs no ho sé. Però nosaltres ja n'estem parlant, perquè això és ja.
Uh-huh. Vale, doncs no sé, Albert, vols continuem? Deixem la cardio per més endavant o què?
Vinga, va. Deixem la cardio per més endavant i anem a fer ciència de veritat. Vinga. Doncs la següent secció que tenim per al nostre podcast és una secció relativament recent, és el Menys és Més, una secció de no fer coses que no són bones pel pacient, que fins ara el Xavi ens n'ha fet unes quantes, però avui prenc el relleu jo i del Menys és Més us vull parlar d'una recomanació de l'Essential, d'una cosa molt infermeril que parla del catèter venós perifèric. Resulta que, mira, si contem a Catalunya, el Principat, el 2021, diu que un 66,3% dels pacients ingressats portaven un catèter venós perifèric. Gairebé em semblen pocs. Es veu que el 2020 eren un 70 i escaig, que també em semblen pocs. Vaja, nosaltres punxem catèters per avorrir. Cada guàrdia del servei d'urgències no més fots que punxar catèters amunt i avall. Bé, aquesta recomanació ens diu que no és recomanable mantenir aquestes vies perifèriques quan fa 24-48 hores que no s'utilitzen, o fins i tot treure-les abans si aquest catèter ja no és necessari. Un dia parlarem de si és necessari posar tants catèters, però al moment la recomanació de l'Essential és si has posat un catèter perifèric i fa 24 hores que no l'estàs fent servir, treu-lo. Si tens un catèter perifèric, planteja si el necessites o no el necessites. No el necessites, treu-lo, no el mantinguis. Què s'ha vist? Bueno, els catèters tenen les seves complicacions, bueno, la flebitis és la més habitual, però després també tenim les bacterèmies i les sepsis. Una de les formes d'evitar això, retirar els catèters quan no els necessitis. És cert que els catèters perifèrics tenen menys riscos que els catèters venosos centrals, però en posem molts més, per tant, acaba equiparant-se. El resultat d'una cosa amb l'altra és clar, els catèters venosos centrals tenen més complicacions, però si estan menys dies en total, no? Dies catèter. La suma de dies catèter és menor amb els centrals que amb els perifèrics, perquè els perifèrics en posem per avorrir. I per tant, al final, la quantitat de complicacions s'acaben equiparant. Recomanació de l'Essential. Catèter més de 24 hores que no el fa servir, treu-lo. Catèter que no necessites, treu-lo.
M'estàs dient que al teu hospital, al teu servei d'urgències, teniu pacients més de 24 hores?
Hi ha algun servei d'urgències del país que no tingui pacients més de 24 hores? Digue-m'ho, per favor. En queda algun?
Home, la recomanació és 4 hores màxim al servei d'urgències, després ja...
Bueno, llavors ens hem inventat les unitats d'observació que serveixen per dir que no els tens a urgències, però estan a urgències igual.
Exacte. Molt bé, molt bé. Bueno, recordem que l'Essential és en aquests projectes, com n'hi ha molts a tota Europa i a tot el món, no? que tenen l'objectiu de fer, no?, recomanacions d'evitar pràctiques que no porten res de bo i fins i tot aporten alguna cosa perjudicial per als pacients. De l'Essential ja anem, crec que algunes altres recomanacions d'aquestes que expliquem, jo penso que les dues o tres que hem fet eren de l'Essential també, eh?
Sí, sí, n'haurem de buscar alguna altra d'una altra banda, sí? Perquè estem tirant molt de casa, eh?
Bueno, mira, ja si tenim algú aquí al costat de casa, que són l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, l'AQUAS, que són els que gestionen conjuntament amb les societats científiques i professionals i tot això, gestionen aquest Essential, doncs mira, hi ha recomanacions que ens serveixen per a urgències, doncs està bé explicar-les. Però sí, ja n'hi han de tot el món i ja en tenim alguna preparada pel pròxim episodi que no són catalanes.
Doncs va, ara ens tocaria la següent secció, la que més m'agrada, la secció lletra ferida de l'Empodcast, que són els Urgent Mots, que si no recordo malament, Xavi, teníem a mitges una llista d'objectes, instruments, estris, eines que gastem a urgències i que diem malament.
Sí, em sembla que l'últim episodi vam acabar... No sé si ho vam parlar d'aquest pacient traumàtic que vas a buscar amb el SEM que havia tingut un accident i una de les coses que fas és immobilitzar la columna cervical i posar-li un collar ortopèdic, aquest collar de Filadèlfia. N'hauríem de dir collar, no collarí, collaret i aquestes coses són altres coses i el que serveix per immobilitzar el coll és un collar. Després, per pujar-lo a la llitera de l'ambulància, farà servir una llitera de cullera. En el sentit de parlar de que si tisora, que si de pales o altres coses, doncs és una llitera de cullera, aquella que se separa en dos estructures així llargues, tal, doncs això és la llitera de cullera.
Això, espera, deixem... Abuelo Cebolleta. Això no s'havia vist al país fins que va arribar el Plan Nacional d'Ambulàncies de la Cruz Roja,
ah, sí?
Cap allà als anys 90, principis dels 90. Que eren unes ambulàncies Fiat Ducato blanques amb matrícula de Ciutat Real perquè portessin CR,
sí,
la matrícula.
Ah, sí?
Abans d'això no existia això. I van arribar... Bueno, això va ser una de les modernitats terrorífiques de l'època.
Tothom volia fer-ho servir, no?
Companys, els que us en recordeu d'això... En fi, tenim una edat.
Exacte. Què més? Sí, després arribes a l'hospital i has de passar el pacient d'una llitera a l'altra i fa servir si estiguessis a, no sé, a Anglaterra, a Londres o algun lloc d'aquests, faries servir, demanaries pel transfer, però aquí no fa servir el transfer, sinó que fa servir una taula de transferència o alguna cosa que llisqui, no?, per fer passar el pacient d'una llitera a l'altra. I després infermeria normalment ja està preparat amb aquells estris que subministrem alguns medicaments. Per exemple, tenim el fisiològic o el glucosat, que això són, no són sueros, sinó que són sèrums, i per tant el que fem és una seroteràpia, en lloc de sueroteràpia o serumteràpia o no sé què, doncs no, són seroteràpia, és una seroteràpia. Pengem un sèrum, d'acord? I d'on ho pengem, això? Doncs això ho pengem d'un suport, que sempre en diem un pal de suero, doncs no, és un suport de degotador.
Degotador, hòstia!
El pal de suero no és un pal de suero, és un suport de degotador, perquè el degotador és tot el... és l'equip. És l'equip, allò que... porta'm un equip de suero. Pues és el degotador, que hi ha un tub que va amb, el, amb un... no? La part de sota s'enxufa en el sèrum, després hi ha una...
la càmera de goteig.
Exacte, una zona transparent que veus com va baixant la gota a gota, després pot haver una vàlvula mecànica o manual, no? Que és la bomba d'infusió. Va, pues tot això és el degotador.
Suport del degotador.
I va penjat d'un pal, no d'un pal de suero, sinó d'un suport de degotador.
Aquesta, uf.
Què?
Uf, aquesta no crec que la coli, eh?
No colarà?
Va, provarem, vinga, va. Com que sufragi el tinc superat, ja ara provarem el suport de degotador, a veure amb quina cara em miren.
Després un dia farem un recull de paraules, que no mèdiques, però paraules normals de la vida quotidiana, que la primera vegada que les vam sentir fa 5 anys, 10 anys, 20 anys, ens van semblar d'un altre planeta i ara les pots fer servir tranquil·lament. Per tant, és qüestió de que algú les digui i que les repeteixi. I al final, no sé, es faran servir. Què més? I després, si per veure que tot això ho hagis fet bé, què fem servir? Per veure que tot torni a estar en aquest carretó d'infermeria o el carretó d'aturades, tot això tingui tot el material preparat una altra vegada, no fem un checklist, sinó que fem una llista de comprovació i vas marcant les coses que estiguin al seu lloc. Vale? Una llista de comprovació en lloc d'un checklist. Ja està, perquè checklist, doncs, igual que tampoc hem de fer servir el transfer perquè no estem a Anglaterra, doncs, checklist, doncs no, una llista de comprovació. No costa tant, no costa tant dir una llista de comprovació, checklist.
No, aquest veus, aquest demà mateix. Ah. Aquest demà mateix i no crec que es canviïn estrany. De fet, potser fins i tot es quedaria més seriós i tot.
Exacte.
Perquè igual quan els pacients et senten que... no? Perquè això del checklist, a vegades, les llistes de comprovació, a vegades, quan has de fer una comprovació d'aquestes que mires un paper, la gent es pensa que no entén... ui, aquest tio no és de fiar. En canvi, dius, llista de comprovació, sisplau, i llavors treus la llista i comproves, no? I queda com... gairebé pot quedar com a professional i tot, eh? Doncs
pues ja està, no sé... pròxim episodi més. En tenim més.
Ui, sí, perquè, escolta, aquí trastos els que vulguis, eh? Doncs mira, jo tinc, seguint amb això de les paraules estranyes, com que el de sufraja ja ho tinc superat...
La sufraja, o sigui, ja, és molt maca,
ja,
la sufraja.
Ja no em miren estrany. Sí. Va, ara complicarem la cosa. Sabem que la sufraja és la part, és la cara anterior de les articulacions del colze i de la cara posterior de l'articulació del genoll. És a dir, diguéssim, és la part on flexa l'articulació. Va, doncs, tinc un mot preciós que es diu clofa.
Clofa?
Clofa, que és la sufraja del genoll. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans diu part posterior de la juntura de la cama amb la cuixa.
I això és la clofa?
Aquesta paraula la vaig trobar al Paraulògic i vaig pensar, per favor, me la vaig apuntar, dic això.
No la sabia, molt bé.
És boníssima, és boníssima. No sé fins a quin punt compta com a urgent mot, però aquesta preciositat de paraula ha de sortir. Clofa.
Sí, clofa.
No ens entendrà, vamos, ni Pompeu Fabra ens entén, ja, però... però s'ha de fer servir.
Sufraja tampoc, però bueno, entre la clofa i la sufraja... Molt bé, molt bé. L'apuntarem, sí.
Escolta'm, i per no... que sempre faig servir aquesta secció per explicar les meves batalletes de friquis informàtiques i de tecnologia i de més. Havia parlat ja del software aquell de transcripció, o no encara?
Havies dit alguna cosa, sí, però no sé fins a quin punt està això ara.
Doncs estic transcrivint tots els podcasts en enrere, i si aneu en algun dels episodis ja hi ha la transcripció feta. La qüestió és que amb la gent de Softcatalà, amb qui he entrat en contacte, ells estan entrenant un model també de llenguatge, que és una de les coses que necessiten aquestes eines de transcripció. I ells estan entrenant aquest model, l'han entrenat amb un podcast que tenien en el seu moment, que també estan, tenen una sèrie de voluntaris transcrivint, i nosaltres hem ofert el nostre també com una eina més, és a dir, tenen un àudio amb una transcripció feta, i amb aquesta transcripció ens l'entrenaran. No sé, d'aquí que tingui transcrits tots els episodis, igual serà de 3 anys, perquè és lent del cagar, però qui sap, mira, igual, contribuïm a que les màquines, des de l'Empodcat contribuirem una petita part a que les màquines entenguin el català. En aquest cas, que l'escriguin, bueno, que el t'escriguin, que també està bé.
O sigui, sí, aviam si ho he entès bé. O sigui, tot això que anem parlant, aquestes hores que anem parlant, tu ja les tens escrites amb un PDF?
De fet, no és un PDF, les tinc transcrites amb un text, sí, sí, amb caràcters llatins, sí, sí.
I això es pot transformar en un arxiu així de lectura fàcil, amb un PDF o no?
Sí, es pot fer, es pot transcriure, sí, sí. El fitxer és un fitxer de text pla, que se li poden fer coses. Jo si vols, t'envio un...
Sí.
Com si fos un guió de teatre, eh? Amb cadascú el seu text, això ho puc fer-ho. I després ho passem pel ChatGPT, que ens faci un resum, i ho pengem, el resum del ChatGPT d'aquest episodi. També ho podríem fer. Mira, hòstia, això per la següent cosa friqui, eh?
És que jo anava per aquí, perquè entre això del ChatGPT, però hi ha el chat PDF, en el qual tu puges el teu PDF... que, bueno, pot ser de 2 pàgines o pot ser la Bíblia multiplicada per 10. I, clar, tu li fas preguntes en aquest chat PDF i li dius, han parlat de, jo què sé, de la troponina, no sé què, en aquest podcast, i te diu, pues mira, en l'episodi 24 vam parlar sobre tal i no sé què, no sé quantos, no sé quantos, també, i això ho veuràs a la pàgina 26. I a l'episodi 29, també a la pàgina 20, de la pàgina 524, veuràs que parlen també de la troponina en casos de no sé què, no sé quantos, no sé quantos. Per tant, no, si algú té interès en veure si vam parlar algun episodi d'algun tema concret, pues, si això està en un buscador fàcil, en un PDF que pots pujar en un chat PDF, és fàcil de consultar.
Doncs mira, tenim una altra utilitat per això. El que passa que igual després la gent no ens escoltarà, perquè clar, escoltar el nostre penyazo per després poder llegir el mateix en 3 minuts, igual no li surt a compte. No sé, eh? No sé.
Bueno, però és una eina de consulta. Després dius, ostres, clar, no és el mateix escoltar tot el que expliquem que anar a consultar. Aviam si concretament han parlat de no sé què. Doncs bueno, no sé, és una opció.
Mira, la part important que és la primera, que és passar d'àudio a text, això ho estem fent. De fet, l'eina automàtica transcripció que ja existeix, que vaig parlar l'altra vegada, es transcriu d'una forma bastant raonable, perquè després s'ha de corregir bastantes coses, eh? Especialment del nostre gremi. I, de fet, una de les pors que tenen els de Softcatalà és que, clar, si hi ha un pes molt gran del nostre podcast, que parlem de coses mèdiques, pot haver-hi un cert viatge que després paraules de poc ús surtin molt sobrerepresentades en la transcripció de coses que no tenen res a veure. Per això necessiten molts àudios amb molta transcripció correcta, eh? Clar, si fots un àudio i la transcripció no té res a veure amb l'àudio, no serveix, eh? Això ha d'estar relativament ben fet. Per això hi ha bastanta feina, és bastant lent de transcriure, la veritat. Vinga, anem a la següent secció i última, que són les recomanacions. Va, Xavi, què ens recomanes tu per aquest episodi?
Jo només us volia recomanar, ara que estem començant amb el tema aquest de la intel·ligència artificial, que a mi m'assembla bastant interessant i que potser d'aquí poc, relativament poc, ja ho farem servir bastant més de cada dia, una aplicació que és el Perplexity. Perplexity.ai, te registres, és molt fàcil, i és una eina de cerca d'informació. Te dona diferents opcions i una opció és de buscar informació acadèmica. I ell busca informació acadèmica a PubMed i a Semantic Scholar, que també és un buscador de referències bibliogràfiques. Tots aquests sistemes d'intel·ligència artificial, la cerca no la fas en termes, en paraules clau, o en llenguatge estructurat, o el que sigui, sinó que ho fas en llenguatge natural. Tu li fas la teva pregunta amb el llenguatge natural i ell t'explicarà tot el que trobi en aquestes bases de dades, d'articles, t'explica sobre aquella patologia, sobre aquell dubte que tens, doncs t'ho explica amb llenguatge que tu puguis entendre molt fàcilment. I a més, t'hi va posant doncs, les referències bibliogràfiques de les quals ha tret la informació. Això serveix per la gent que s'està iniciant amb algun tema o s'ha de començar a preparar un tema que no és el que ell domina ja naturalment des de fa anys, sinó que t'has de començar a posar en un tema nou. Doncs, bueno, és un sistema per no anar començant a llegir articles així una miqueta gairebé random. Doncs agafes això i li dius al Perplexity, parla'm de l'ECMO en pacients amb aturada cardiorrespiratòria. i te posarà un text i aquest text el pots anar ampliant i en aquest text hi ha referències bibliogràfiques que les pots consultar i a més li pots anar fent preguntes tu a partir d'aquella informació que ella et treu un paràgraf de 10 línies o 20 línies i després li pots dir, ah, val, però això que m'estàs dient d'aquest concepte desenvolupa-ho una miqueta i ho desenvolupa i a partir d'aquí doncs, tu vas fent un diàleg amb el Perplexity i tots els dubtes que et vagin sortint sobre aquell tema doncs te'l va explicant i te va oferint la informació de PubMed o de, que ha trobat en el Semantic Scholar i tu pots anar agafant aquestes referències, te les vas guardant o te les vas llegint. I és una forma d'entrar, no diria de ser una font fiable perquè a partir de demà doncs, li comencis a posar tic agrelor en un malalt i no passo gel, però si hi ha un tema que no domines gaire i vols començar a fer una lectura així amena d'un tema, doncs és una bona, crec que és una bona eina.
Mira, ara mentre estàvem parlant l'estava provant i no deixa de ser com el ChatGPT, no? els que hi hem jugat, però mira, he provat una en anglès preguntant la meva pregunta trampa, que és quins són els valors de la pressió del pneumotaponament? Doncs bueno, aquest l'ha encertat i aquí, hòstia, el cabronàs realment, aquests paios conversen molt bé, eh? Quins són els valors de la troponina T? I et fot tota una tralla dels valors de la troponina, però no et diu el número. I li pregunto, quins són els valors normals? I diu, els de la troponina T depenen del laboratori, però els de la troponina I, no sé quin. O sigui que aquest no s'inventa tant com l'altre, eh? L'altre, el ChatGPT, tenia delusions, eh? Ho deien?
Sí, el ChatGPT fa igual que amb les persones. Si no saps alguna cosa, el teu cervell s'ho inventa, perquè si no, no podríem tirar endavant, no podríem decidir res. Doncs el mateix fan els robots. Aquest, almenys, te posa les referències bibliogràfiques de lo que t'està explicant. Podria hi hauria una altra referència que fos millor? Sí, però almenys possiblement s'ho inventa menys, perquè pots anar i dir, ah, vale, això ve d'un article publicat a PubMed, de la revista no sé què, publicat per la persona tal. S'ho inventa menys. I després les preguntes i les respostes que tu li vagis fent, les hi pots fer amb l'idioma que tu vulguis.
Cert, cert. Aquest l'ha fet en català i en català contesta, eh?
Exacte. I si li fas el que vulguis, amb l'idioma que tu vulguis, que et sigui més còmode, li pots fer.
Molt bé, molt bé. Sona molt bé. Això, no sé fins a quin punt això serà positiu.
Sí, home, sí.
O no, però serà és positiu. La realitat que ens toca viure ara.
I tu, què, Albert, tenies alguna o...?
Mira, jo tenia... N'havia previst una, però com que el tema que parlàvem avui és un tema interessant, el tema de l'IAM, doncs tinc una juguesca.
Fem-la.
El lloc web es diu Get de Gas.
Get de Gas, sí.
De Gas amb T-H-E. getdegas.co.uk, getdegas.co.uk, i aquí tenen diverses juguesques, i en tenen una que fent servir el bloc aquell del Dr. Smith, que ja ha recomanat diverses vegades, tens quatre juguesques de diferents nivells per determinar si el pacient té o no té un infart o el que correspongui. Si us interessa mínimament, dediqueu-hi estona, eh? Perquè és superinteressant, s'aprèn bastant.
O sigui, són assequibles els electres que t'ensenyen d'això o són molt puntillosos?
Bueno, hi ha quatre nivells.
Ah, hi ha nivells, val, perdó.
Hi ha quatre nivells, hi ha el nivell beginner, novice, intermediate i advanced. A l'advanced no l'he fet encara, però em temo que a l'advanced tombaré segur, eh? Perquè aquí t'apreten, eh?
És que molts
el beginner es pot fer.
Sí, sí, molts electros d'aquests de, no? del Smith o amb el Matú... I tots aquests, ostres...
N'hi ha alguns de molt durs, sí, no?
Veuen coses que jo ni no sabria ni imaginar-me que hi són allà en l'electro.
Sí, doncs aquest, el beginner es deixa bastant, eh? El beginner hi ha bastanta elevació a l'ST, o sigui que aquest ha de ser senzillet, aquest.
Molt bé, doncs jo penso que tenim bastant...
Mira, espera, ara que dèiem això de...
Què més tens?
No, és igual, deixo per un altre dia, no?
Pues res més, no sé. Tu sabries quin aspecte té? Hem parlat dels criteris d'esgarbosa. Com t'imagines l'esgarbosa?
Una senyora propera de jubilar-se. I això és important dir-ho. És a dir, no tots els que publiquen coses són homes. Hi ha dones que fan coses molt interessants i s'ha de reconèixer. La doctora Elena Esgarbosa, que si no recordo malament és argentina.
Sí, crec que és de Sud-amèrica, però no, sí, sembla que sí que és argentina. Sí, sí, sí. A mi em va sorprendre perquè inconscientment penses que és un senyor així d'una certa edat. I quan vaig veure la foto vaig pensar, ostres...
I quan va publicar no era de mitjana edat, eh? Quan va publicar ja era bastant més jovenet,
sí, sí.
Això, eh?
I, bueno, lo de l'esgarbosa, si no recordo malament, fa molts anys, de l'esgarbosa...
Sí, ja fa uns quants dies,
molts anys.
Molt bé.
Si no hi ha res més, tanquem,
doncs va, tanquem la paradeta.
Convidem, com sempre, no, a la gent, si volen seguir entre episodi i episodi algunes paranoies... no? De les juguesques aquestes d'Electros o dels Urgent Mods o d'informació que podem anar tenint així a compartir, doncs, en el
grup de Telegram.
El grup de Telegram, doncs en allà estem. I per si, i si teniu algun dubte i ho voleu fer extensiu, doncs intentarem entre tots resoldre'l.
Molt bé. Doncs va, un cop recordat-lo al grup de Telegram, que és el que hauríem de dir al principi, no ens en recordem mai, anem bé també?
Bueno, al principi o final, és igual.
Sí. Vinga, va, ens veiem a la propera, que si Déu vol serà a mitjans de maig.
Molt bé, vinga, fins a la propera, adéu.
Bé, si us heu fixat, no només ens hem descuidat de parlar del grup de Telegram. Tampoc hem donat la resposta a la juguesca l'Urgent Mod de l'episodi anterior. Recordo la pregunta, era resposta immunitària per mitjà d'anticossos que provoca l'alliberament massiu de substàncies mediadores de la reacció al·lèrgica, causant vasodilatació i contracció de la musculatura llisa afectant un o més òrgans o sistemes. Hi havia quatre respostes, anafilaxi, anafilàxia, anafilaxi i anafilàxia. Si heu escoltat el primer episodi del nostre podcast, sabreu que es diu anafilaxi, amb la L normal, no pas la L geminada. I per la juguesca d'aquest episodi, la definició és la següent. Petit sac terminal dels conductes alveolars del pulmó. Us dono quatre opcions, que us les transcriuré, perquè si les pronuncio ja sabreu per on van els tiros. El primer és alvèol pulmonar, sense cap accent. L'altra segona opció és alvèol pulmonar també, però amb accent a la A. La tercera opció és alvèol pulmonar, amb accent obert a la E. I la quarta i última és alvèol pulmonar, amb accent tancat a la O. Com diríeu que va aquest accent? I vinga, ara sí, acabem l'episodi. Que vagi molt bé a la propera.